Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Damià Calvet, actual tinent d'alcalde d'Urbanisme, Economia i Hisenda de l'Ajuntament, ha concedit la seva primera entrevista com a futur conseller de Territori i Sostenibilitat a Cugat.cat, on ha fet un repàs a la feina feta aquests 3 anys al consistori i els reptes nous a la Generalitat. A l'espera de com es configura el govern del PDeCAT Demòcrates amb la seva renúncia, Calvet es mostra satisfet de la feina feta a Sant Cugat i ha destacat el seu compromís amb el municipi. Sobre la conselleria, el santcugatenc deixa clar que el seu predecessor, Josep Rull, a qui visitarà diumenge a Estremera, hi tindrà un clar lideratge. Aquesta és la primera de les entrevistes que concedeix un cop ja s'ha fet públic que Damià Calvet ocuparà una de les conselleries del nou govern, la de Territori i Sostenibilitat. Són les seves primeres declaracions en aquesta qualitat de conseller en una entrevista que li feia Martí González.
Damià Calvet, nou conseller de Territori i Sostenibilitat, bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
En primer lloc, li demano una valoració d'aquest nou càrrec, una mica en calent. Ja havia format part de la conselleria, però ara com a conseller, què li sembla?
Bé, sí, efectivament, jo ja treballava en aquesta conselleria, he exercit diverses responsabilitats, vaig ser director general d'Arquitectura i Habitatge en el seu dia, secretari de Territori i Mobilitat, i ara doncs estava exercint de director de l'Institut Català del Sol, que és una de les empreses públiques d'aquesta conselleria. Ara pertoca doncs exercir aquesta nova responsabilitat, la de conseller, i per tant, en primer lloc, doncs és un moment emocionant perquè aquesta conselleria i les polítiques que desenvolupa me les sento molt meves, molt a prop, però alhora és un moment trist perquè, de fet, assumeixo aquesta responsabilitat d'un moment excepcional. És un moment en el que hem estat doncs intervinguts, en un moment en el que el conseller Josep Rull està a la presó, jo tinc molta vinculació personal amb ell, i jo agraeixo la confiança del president Torra, però sé que assumeixo aquesta responsabilitat en un moment excepcional que he de tenir sempre present. No faré de conseller en un moment normal, sinó en un moment excepcional. I, per tant, hi ha aquesta barreja d'emoció i de tristesa alhora.
Precisament li anava a preguntar per això, per què li sembla el moviment de Quim Torra per intentar desbloquejar aquesta situació per aquests 4 consellers a l'exili o a la presó?
Em sembla bé perquè el que era ignominiós era que l'Estat intentés bloquejar la formació de govern sine die, ja fos perquè ens negava la publicació en el Diari Oficial o ja fos perquè era negat la llibertat els consellers empresonats o el retorn dels presoners dels consellers a l'exili. Tant el Jordi Turull com el Josep Rull són hostatges de l'Estat, i en Lluís Puig i en Toni Comín no poden tornar al nostre país a poder desenvolupar, a poder exercir la seva responsabilitat. Per tant, és aquesta situació excepcional la que ens porta també a solucions excepcionals, que és aquest nou decret de nomenament que permeti nomenar un govern que alhora permeti aixecar el 155 i començar a treballar en la gestió diària del departament, en l'aplicació d'una agenda modernitzadora de valors republicans. No oblidem mai l'objectiu que tenim d'aconseguir arribar a l'expressió del que és la República Catalana, i també per revertir els efectes del 155. Això tampoc ho podem perdre de vista.
Mm-hmm. Després li pregunto també per objectius en concret de la conselleria, però sap quan, pel que fa al calendari, sap quan prendrà possessió del càrrec?
Bé, ara tot just s'ha signat el decret de nomenaments. Ara fa falta que es publiqui en el Diari Oficial, que malauradament encara han de demanar autorització al govern de l'Estat en aplicació del 155. A la que es publiqui aquest decret, aleshores ja passem al que és la presa de possessió, que és, diguéssim, el pas efectiu per prendre possessió del càrrec, i a partir d'aquell moment el govern ja es considerarà constituït de manera efectiva i es podrà aixecar el 155. Això serà al llarg dels propers dies. No dominem l'agenda del tot a l'haver de demanar inclús autorització per la publicació en el Diari Oficial.
Mm-hmm. I li pregunto per Sant Cugat. Actualment és tinent d'alcalde d'Urbanisme, Economia i Hisenda a l'Ajuntament. Quan està previst? Suposo que deixarà l'acta de regidor abans de que acabi el mandat.
Sí, hauré de deixar-la. I, en fi, això també ho resoldrem al llarg dels propers dies. La veritat és que jo em sento molt compromès amb Sant Cugat, exercint aquesta responsabilitat de la tinència de l'alcaldia d'Urbanisme i Economia i Hisenda, però malauradament és incompatible una cosa amb l'altra. En aquesta ocasió sí que és incompatible i l'hauré de deixar. L'hauré de deixar amb una cartera de projectes doncs, acabats, dels que em sento molt orgullós, però també amb una cartera de projectes per acabar de treballar, per inclús per començar, que quedaran en mans d'un magnífic equip de govern encapçalat per la Mercè Conesa i per tota la resta de regidors.
Mm-hmm. Parlem una mica d'aquests projectes que deixa el seu successor successora, tenint en compte això, que l'any que ve hi ha eleccions municipals, per exemple, en quin punt es troba la negociació a Torre Negra. No sé si també ens pot avançar algun nom de qui ha d'assumir les seves àrees.
No, això encara no ho podem avançar perquè ens hem de reunir com a equip de govern i acabar de decidir. Pensin que estem, com deia abans, en un moment excepcional i, per tant, fins que no hi han hagut fets certs, no hem treballat, no hem avançat feina en el sentit de repartiment de responsabilitats de govern en l'equip municipal. Torre Negra la tenim encarada. Vam rebre una sentència que anul·lava el planejament, però vam tornar a fer una modificació del Pla General Metropolità, que jo crec que hem portat bé a nivell d'aprovació inicial i provisional, i ara precisament queda pendent d'aprovació definitiva en la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. I per tant, aquest és un expedient que espero que en breu puguem tancar.
Mm. Tornant al govern de la Generalitat, aquest nou govern, com valora aquest nou govern, de fet, pels noms ja, també hi ha un altre santcugatenc, Jordi Puigneró?
Sí, en Jordi és una persona superexperta en el tema que l'ocuparà, que són les polítiques digitals i l'administració local, l'administració pública. De fet, ha sigut una aposta molt forta d'aquest nou govern al crear una conselleria anomenada de polítiques digitals que permeti doncs, elevar a la seva màxima expressió aquestes polítiques relacionades amb tot el que és el món digital de les telecomunicacions. És una manera d'empoderar els ciutadans i la ciutadania d'una manera efectiva que de vegades ultrapassa inclús el que és l'apoderament normal a través de les administracions públiques i de la política. Forma part de la veritable agenda modernitzadora del país i, per tant, molt content que en Jordi Puigneró sigui conseller.
Mm-hmm. I ja per acabar, venint de l'Incasòl, la direcció suposo que també deixarà el càrrec. Ja sí. Sé que és molt d'hora, però no sé si té alguns projectes de cara a la Conselleria de Territori, alguns objectius que en pugui explicar, tenint en compte això del fer república que em deia abans.
Sí, nosaltres haurem de fer una agenda, haurem d'aplicar una agenda modernitzadora que es basa amb dues grans potes. Pel que fa a la sostenibilitat, és la lluita permanent contra el canvi climàtic. Això es desgrana amb multitud d'iniciatives i d'acció de govern. I, per altra banda, el definir i aplicar el que s'anomena l'agenda urbana, la veritable agenda urbana del país, que ens permeti doncs, avançar en polítiques també sostenibles de desenvolupament de sòl i de polítiques d'habitatge. Pensi que també en l'equip del departament hi ha la Marta Subirà, com a secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, forma part d'aquest equip i, per tant, l'agenda del que és aquestes polítiques de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic són una constant. De fet, són la base de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Mm-hmm. Doncs, Damià Calvet, nou conseller de Territori i Sostenibilitat, moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I després d'escoltar les primeres declaracions com a conseller de Territori i Sostenibilitat de Damià Calvet per Cugat.cat, ara seguim amb un altre protagonista. Ho va ser fa uns dies, parlem de Joan Franquesa, quan va revalidar la presidència de la patronal Sant Cugat Empresarial i planteja l'expansió de l'entitat a la resta de la comarca i a Catalunya. Franquesa sumarà el segon mandat amb la intenció de mantenir una línia continuista, com ha explicat en aquesta entrevista a Cugat.cat, que ara sentirem, on també ha parlat del potencial de Sant Cugat en l'àmbit empresarial. Segons el nou president, la ciutat ja ha deixat de ser una ciutat dormitori per convertir-se en un pol econòmic. És una entrevista d'Albert Prat.
Joan Franquesa ha revalidat el càrrec de president de Sant Cugat Empresarial. Joan Franquesa, gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Bon dia.
Quins són les línies mestres d'aquest segon mandat al capdavant d'aquesta entitat empresarial?
Bueno, a veure, aquests tres anys que venen ara, com a nou mandat, doncs, bàsicament, té una línia de consolidació i de continuïtat amb la línia iniciada ara fa tres anys enrere, no? És a dir, creiem que la entitat ja té una maduresa prou sòlida com a entitat representativa del món econòmic santcugatenc, i ara el que volem potenciar molt és l'enfortiment de lo que seria la nostra associació també respecte a el que seria resta de comarca i el que seria resta de país. És a dir, crea molta més sinergia amb altres entitats germanes i entitats que del món representatiu econòmic. I a la vegada obrir una porta al món començant tota una línia d'internacionalització.
Sant Cugat és un pol empresarial molt important, des d'un punt de vista sobretot de grans empreses que s'instal·len aquí i que escullen la seva seu a Catalunya, aquí a Sant Cugat. Aquest pla d'internacionalització entenc que també té un punt d'atracció de més inversió?
Anem a veure, per la idiosincràsia del teixit empresarial, Sant Cugatenc no sols la gran empresa, que és cert el que manifesta, sinó també la petita i mitjana empresa. Són empreses molt, molt internacionalitzades i amb alts graus d'innovació. I realment Sant Cugat es va esdevenint com un gran pols i, per tant, un referència amb el món de moltes activitats industrials i empresarials. No? I des d'aquest punt de vista hem de ser corresponsables amb aquesta realitat i, per tant, ens hem de projectar també cara a l'exterior. No? I aquí hi ha diferents línies obertes perquè realment la internacionalització de la nostra realitat econòmica realment es faci palès fora de nostres fronteres.
Han estat tres anys en aquest primer mandat, tres anys d'inestabilitat, d'aquesta sortida de la crisi combinada amb la crisi política. Com s'ha viscut des de l'entitat aquesta inestabilitat?
Home, realment l'inici del mandat coincidia, diguem, amb els primers indicis de recuperació i sortir de la crisi, per tant, era un repte doncs, de continuar enfortint-se i, sobretot, d'anar traient empreses i nous associats. No? I penso que ho hem sortit prou bé perquè amb la crisi, no, en aquest sentit econòmic, no ens ha afectat com a entitat. Al contrari, hem incrementat el nombre d'associats. Que és evident que, a part del tema econòmic i de crisi, nosaltres com a entitat catalana tampoc som autistes a les realitats que hem passat a nivell institucional amb tot el que podríem denominar la crisi Catalunya-Espanya. No? I des d'aquest punt de vista, amb els darrers mesos del nostre mandat, doncs, home, ens hem tingut de posicionar, com han fet la resta d'entitats empresarials i sindicals i socials respecte als fets i als esdeveniments del nostre país.
I creu que, d'alguna manera, aquestes crisis, tant l'econòmica, que sí que sembla que comença a sortir, com la institucional, poden tenir sortida en aquests propers tres anys? És a dir, la seva junta pot haver de treballar amb més tranquil·litat?
Seran anys complexes. Primer perquè, per una línia, com bé dius, l'economia catalana doncs, té símptomes de que realment continua creixent. De fet, els indicatius d'aquest primer trimestre així van amb aquesta línia de nou creixement en tots els paràmetres. Però també no és menys cert que aquests tres anys ens trobarem no sols i pensem nosaltres en la cronificació de la crisi Catalunya-Espanya, sinó que ens trobarem amb totes les eleccions possibles a nivell català com a nivell espanyol. És a dir, tindrem eleccions municipals, tindrem eleccions, és possible, catalanes, les espanyoles segur, i europees. Per tant, nosaltres hem d'anar convivint amb aquesta realitat. Jo penso que ens toca ara fer més societat civil que mai, ens toca més que mai doncs, exercir part de certs lideratges amb el món econòmic, ens toca fer pedagogia, ens toca enfortir-nos com una realitat més diguem, social i econòmica al marge de les realitats institucionals que en aquests moments diguem-ne que estan en una situació diguem-ne de no possibilitat de comptar massa amb elles. No ho dic en plan periodiu perquè penso que el nivell institucional és prou important, és clau en tot el procés i és clau amb l'esdevenir de Catalunya. Però penso com a entitat que som, nosaltres hem d'intentar agafar un cert rol de no de substitució, però sí d'aprofundiment amb el que és la realitat catalana a nivell social, econòmic, laboral, etc.
I posant el focus més en clau local, què li falta a Sant Cugat per ajudar més a les empreses? És un govern al local que sempre ha apostat per donar espai i per ajudar les empreses. Què més li falta? Què li demanaríeu?
Mira, Sant Cugat, com a administració, és una administració, se'n diu això, friendly, amb el món de la iniciativa privada, empresarial, d'emprenedoria, dels start-ups. Jo crec que ens falta una miqueta de pedagogia d'explicar la realitat santcugatenca amb els mateixos santcugatencs, és a dir, la realitat econòmica. Sant Cugat, en aquests darrers anys, ha esdevingut la població amb més creixement econòmic, amb més número d'empreses de tot el que és nostra demarcació del Vallès Occidental. I moltes vegades no som conscients d'això. Sant Cugat treballa a Sant Cugat molta més gent de la que de la població activa que viu a Sant Cugat. És a dir, Sant Cugat hem superat a Terrassa, en població activa, són més de 60.000 persones treballant a Sant Cugat. Sant Cugat no és ciutat dormitori, Sant Cugat està esdevenint una gran ciutat com a referència empresarial i corporativa de moltes empreses. Jo penso que això ho hem d'incorporar com a fet d'identitat del nostre municipi, que ens diferencia d'altres, no? I fer-ho molt propi i posar-ho en valor. Jo crec que aquí l'administració local ha de fer un pas més d'explicació de lo que realment ha esdevingut Sant Cugat en aquests últims anys, no? Que més enllà de lo que són la realitat geogràfica, social, cultural, Sant Cugat, que és potent i coneguda, és una realitat emergent que s'ha consolidat, que és l'econòmica.
Per tant, entenc que el que comentava abans de fer-se més important tant fora del purament Sant Cugat és un dels objectius de l'entitat, aprofitant aquesta centralitat econòmica de la ciutat.
Nosaltres apostem molt pel que en diem l'eix Vallès-Barcelona. L'eix Vallès-Barcelona és la gran, diguem-ne, territori en el que és respecte a país de més creixement econòmic i demogràfic. I dintre d'aquest eix Vallès-Barcelona, Sant Cugat ho està liderant. I això n'hem de ser conscients i hem de saber treure'n profit en tots els sentits d'aquest fet.
Doncs Joan Franquesa, nou president de Sant Cugat Empresarial, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest nou càrrec i estarem en contacte en un futur.
Vinga, moltes gràcies. Adéu.